Notícies Migdia, amb Núria García.
Són dos quarts de dues. Els treballadors d'Esmatza, concessionària del servei de recollida d'escombraries i neteja viària, amenacen amb una vaga el dia 2 de maig. La plantilla, que va fer acte de presència al ple d'ahir al vespre, ha demanat que se'ls deixi al marge del conflicte obert entre el govern i la companyia pels suposats incompliments del contracte. Braulio Campoy i José Luis Romero són els representants d'UGT i Comissions Obreres al comitè d'empresa d'Esmatza.
Solo les pedimos, como ya le dijimos al señor alcalde, un acuerdo firmado donde se nos diga que se nos garantizan nuestras nóminas y nuestros derechos laborales y que nos saquen ustedes del tablero de ajedrez. Sigan jugando su partida, jueguen en los tribunales, hagan lo que tengan que hacer, pero olvídense de los trabajadores. Estamos hartos.
A més del conflicte Esmatza, el ple municipal es va escalfar durant el debat per la sessió de l'annex de Cal Balzac al Tallaret. Adrián Hernández, portaveu de Ciutadans, va protagonitzar una de les intervencions més beligerants. Va acusar l'executiu local d'actuar per amiguisme en fer una concessió per un període de 17 anys. Des del govern de Matías Serracant defensen, però, que el procés és completament legal.
Titulars.
Ha guanyat 253 milions d'euros en els primers 3 mesos de 2019. El conseller delegat de l'entitat, Jaume Guardiola, ha valorat així aquests números.
És una cascada de resultats per comparar-la con el trimestre de l'any anterior i con los trimestres de los años anteriores, muchísimo más normalizada, con buen comportamiento de la parte de los ingresos, margen más comisiones, con una caída de los gastos, por lo tanto, digamos, un comportamiento de una cuenta mucho más natural. Una vez podemos dejar atrás todas las secuelas, digamos, de la crisis económica.
Pere Gallifa, molt bon dia.
Bon dia.
El Sabadell ha presentat aquest matí a Barcelona els resultats.
Que per primera vegada integren també els de la filial anglesa TSB. També ha ajudat a incrementar la solvència del BS la venda del 80% de les accions de Solvia.
La iniciativa solidària Sabadell Corre pels Nens aspira a igualar els 6.000 inscrits de l'última edició.
Toni Valverde, impulsor de la cursa, ha passat avui pel magazín al matí.
Difícil arribar a 2.000-2.500 persones, o sigui, és molt complicat, n'hi ha molt de treball darrere i moltes curses, pensa que cada setmana n'hi ha moltes curses, llavors bueno, jo sempre tinc l'ambició de que com a mínim vull, si no sé més de la edició anterior, igualar l'edició anterior, però ja reconec que és força complicat.
La cursa popular tindrà lloc el diumenge dia 5 de maig als Jardins del Taulí. Tindrà un recorregut de poc més de 4 quilòmetres.
I recordem que els fons que recullin es destinaran a la fibrosi quística, la seva investigació i a la creació també d'un laboratori de miniòrgans. Informació esportiva, bona part de les opcions de permanència del Sabadell passant pel partit de demà a les 6 a la Nova Creu Alta contra el Castellón.
Duel directe entre dos històrics que passen per un moment molt delicat. A partir de les 2 al programa Hotel Suís tindrem els dos entrenadors, l'arlequinat Antonio Hidalgo i l'orellut Òscar Cano.
Ràdio Sabadell. Notícies migdia.
Els serveis. Comencem per la previsió del temps que ens acosta la Carme Farnell. Molt bon dia.
Bon dia, continuem parlant d'un temps força estable amb aquest domini del sol a bona part del territori català i amb aquestes temperatures que continuen sent més suaus cap al litoral, especialment de Barcelona, del Camp de Tarragona i també cap a les Terres de l'Ebre. A la resta de Catalunya les temperatures també han d'anar pujant i, de fet, avui a migdia s'espera un ambient més suau que el d'ahir a migdia. De cara a la tarda sí que han de créixer nuvolades més cap al nord del territori, cap al Pirineu, Prepirineu i també cap a l'interior de les comarques gironines. En conjunt podran deixar ruixats locals i aquests de l'interior de les comarques de Girona fins i tot deixar alguna calamarsada de caràcter més puntual. De cara al cap de setmana continuarem parlant de bon temps. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
I ara ens fixem en com funciona aquesta hora el transport públic. Ens ho explica el David de Toro des del Transmet. Molt bon dia.
Bon dia, des del Centre d'Informació Transmet. Doncs en aquests moments podem parlar de normalitat al transport públic de l'àrea metropolitana de Barcelona, bon ja dia. Que no hi ha incidències destacables a metro, autobusos, tramvies, ferrocarrils de la Generalitat i Rodalies de Catalunya, segons ens informen els diferents operadors. D'altra banda, advertir els usuaris que el personal de metro ha convocat aturades parcials per dilluns, de 6 a 10 del matí, de 4 a 8 de la tarda i de 2 quarts i 5 de 10 a 2 quarts i 5 de 12 de la nit. Els mínims decretats garantiran la circulació del 40% del servei de metro en hora punta i del 20% en hora vall. S'esperen afectacions importants. Recomanem busqueu mitjans alternatius de transport. I de moment això és tot des del Centre d'Informació Transmet. Bon dia.
Gràcies, David. Molt bon dia i bon cap de setmana. I pel que fa al trànsit, a aquesta hora, normalitat absoluta a la xarxa viària catalana, segons informa aquesta hora el web del Servei Català de Trànsit.
La notícia del dia.
Entrem en matèria quan passen 6 minuts de 2 quarts. El conflicte entre l'Ajuntament i ESMATSA va ser un dels protagonistes del ple municipal d'ahir. Els representants d'UGT i Comissions Obreres, el comitè d'empresa, Braulio Campoy i José Luis Romero, van llegir un comunicat on s'entreveia la possibilitat de convocar una vaga el 2 de maig. El document acabava així.
Solo les pedimos, como ya le dijimos al señor alcalde, un acuerdo firmado, donde se nos diga que se nos garantizan nuestras nóminas y nuestros derechos laborales y que nos saquen ustedes del tablero de ajedrez. Sigan jugando su partida, jueguen en los tribunales, hagan lo que tengan que hacer, pero olvídense de los trabajadores. Estamos hartos.
Només la Crida es va posicionar en contra de la moció presentada pels treballadors.
Sí, la resta de forces hi van donar suport, inclosos els companys de govern dels anticapitalistes. El regidor de Serveis Municipals, Lluís Perarnau, defensava el posicionament de la Crida, que considera que la feina de l'Ajuntament és la de fiscalitzar l'actuació de l'empresa. En canvi, és ESMATSA a qui s'ha d'exigir que pagui correctament la plantilla.
Comparar l'actuació de l'Ajuntament amb els errors que puguem haver pogut tenir de comunicació, de falta d'informació, però comparar l'actuació de l'Ajuntament, que es basa en exercir les seves obligacions legals i polítiques de fiscalitzar la prestació de tots els serveis públics i el destí dels diners públics, comparar aquestes actuacions de l'Ajuntament amb la irresponsabilitat demostrada per part de l'empresa, a mi realment em costa d'acceptar. Em sembla que en el punt de la dació de comptes s'ha explicat prou el grau d'incompliments de l'empresa.
La resta de formacions van posar sobre la taula que s'havia d'impedir que aquest control sobre la concessionària de la neteja viària i la recollida d'escombraries posés en perill les nòmines dels treballadors.
Encara sobre temes laborals, el Partit dels Socialistes i Ciutadans van presentar una moció perquè es garanteixi el plec de condicions de les treballadores del Servei d'Atenció Domiciliària.
Una moció demanada per la plantilla i denunciada a Ràdio Sabadell. El text exigia que es fiscalitzés el contracte i es garantís el seu compliment. La moció es va aprovar amb els vots favorables del PSC, Ciutadans, Demòcrates, PP i el regidor no escrit Carles Bosch i l'abstenció de les forces de govern. Lluís Monge no era a la sala en el moment de la votació.
D'altra banda, el ple va viure els moments de més intensitat, tal com us hem dit en titulars, amb la concessió de l'espai de les Llanes a l'entitat El Tallaré. Pere.
Una cessió d'ús del local del costat de Cal Balsac per 17 anys, a canvi que el Casal Popular hi inverteixi més de 200.000 euros. L'oposició criticava que el govern hagués aprovat la concessió a una entitat amiga, en paraules d'Esteban Gessa del PP, sense un reglament que reguli aquest tipus de concessions. Adrián Hernández és el portaveu de Ciutadans.
Y luego pone en su escrito de que están abiertos a que se sumen otras entidades siempre que defiendan sus idearios. Es decir, que una entidad de la Creu Alta que pueda defender un ideario que sea diferente al de defender el territorio de los países catalanes ya no puede entrar en el Tallaret. Con lo cual, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué votarían ustedes en la oposición? ¿Qué le hubieran dicho al gobierno socialista si hubiera hecho una concesión de 17 años a una entidad amiga? ¿Qué hubieran dicho? Entonces, con lo cual, vamos a hablar claro, que es un escándalo la concesión que ustedes hacen aquí y no tratan a todas las entidades por igual. Y esta es la prueba más patente de que hay entidades de primera y entidades de segunda en la ciudad, y esto es un escándalo.
Per la seva banda, l'equip de govern va respondre a les crítiques de l'oposició, assenyalant que aquesta concessió, que es va aprovar al ple durant el mandat anterior, està dins de la legalitat i seguint els criteris tècnics de l'administració. El PSC i els demòcrates s'hi van abstenir.
El sabadellenc Paco Aranda, més política, insisteix que el PSOE no té cap intenció de pactar amb Ciutadans per governar després de les eleccions del 28 d'abril. El número 6 del PSC per Barcelona al Congrés ha afirmat en una entrevista al magazín El Matí que Unidas Podemos s'està dedicant a difondre aquesta idea durant la campanya per esgarrapar alguns vots.
Això ho estem veient molt recurrentment en aquesta campanya, no? Ja, des del sector d'on dies Podemos, doncs, va insistint en que Garbasant. Jo crec que ho va dir molt bé el president fa dos dies al debat, eh? No entra en els seus plans pactar amb aquells que posen un corredor sanitari al, al PSOE. Jo crec que això són tàctiques de campanya per poder intentar agafar vots, però no s'ajusten a la realitat.
Paco Aranda ha apel·lat a la mobilització del vot aquest diumenge per aconseguir que el PSOE sigui la força més votada i pugui tenir opcions de governar en solitari. Elena Moliste, molt bon dia.
Bon dia. Tot i que les enquestes apunten en direcció contrària, un govern de coalició després del 28A és el més probable. El socialista ha reivindicat la tasca feta durant els últims 10 mesos com a aval. En aquest sentit, ha contraposat el projecte socialista al que podrien arribar a impulsar PP, Ciutadans i el partit d'ultradreta Vox si arriben a pactar.
Casado, Rivera, Abascal tenen més o menys la meva edat. 38, 40, 40, 41 anys, i jo penso, però en quin país han viscut aquests anys? Un país que hem aixecat entre tots, un país que ara mateix és el millor país per néixer, segons les institucions mundials que s'encarreguen de fer d'aquestes classificacions, el millor país per viatjar, el més segur, un país amb unes llibertats que molts països europeus no tenen, amb una llei de matrimoni homosexual, per exemple, que ens fa sentir plens d'orgull, i a vegades penso que dibuixen un país que no existeix.
Aranda assegura que un tripartit de dretes no només seria negatiu pel que fa a l'àmbit social, sinó també per a Catalunya. El candidat del PSC ha afirmat que quan més ha crescut l'independentisme ha estat durant els governs del PP i ha dit que els socialistes són els únics que poden garantir la convivència al país.
Ni l'autodeterminació ni el referèndum és una opció pels socialistes. Nosaltres creiem que el referèndum divideix, creiem que nosaltres el que volem és un diàleg, creiem que els catalans se sentiran molt més còmodes amb una opció que no divideixi, és el que estem proposant i és el que creiem que portem de mesos també demostrant.
No obstant això, el número 6 del PSC per Barcelona no es planteja per ara una reforma de la Constitució sobre el model territorial. Assegura que no es donen les majories per fer-ho.
Notícies migdia. Tota la informació des de Sabadell.
I ara ens permetreu que us parlem de nosaltres, de Ràdio Sabadell, perquè avui el nou director de la Fundació Bosch i Cardellac, Josep Maria Benaúl, ha criticat Ràdio Sabadell en la seva entrevista al programa Al Matí, malgrat haver reconegut que no escolta l'emissora municipal. Benaúl considera que Sabadell no necessita un mitjà d'aquestes característiques i recorda que és un organisme que es va crear durant l'etapa de Manuel Bustos al capdavant de l'Ajuntament.
Benaúl ha considerat imprescindible elaborar estudis d'audiència per valorar els oients que té actualment l'emissora municipal. Segons el nou director de la Fundació, Ràdio Sabadell té un percentatge d'oients ínfim, unes dades que contrasten els estudis d'audiència dels quals disposa l'emissora municipal. Segons el Gabinet d'Estudis Socials i Opinió Pública, el GESOP, escolten Ràdio Sabadell 39.000 oients diaris. A més, ha fet aquestes declaracions malgrat admetre que no escolta l'emissora municipal.
Vostè escolta Ràdio Sabadell?
No.
Llavors està parlant sense escoltar el mitjà de comunicació.
Bueno, és que no l'escolto perquè diríem no m'interessa, i crec que hi ha molta altra gent que no li interessa, perquè, insisteixo, a mi m'han entrevistat altres ràdios i sempre que m'han entrevistat altres ràdios he trobat algú, et vaig sentir per la ràdio i tal. Sempre que m'han entrevistat aquí no m'he trobat mai ningú que m'ho digués.
En aquesta línia, Benaúl assegura que una ciutat com Sabadell, de més de 200.000 habitants, no necessita un mitjà de comunicació públic com és aquesta emissora. El nou director de la Fundació Bosch i Cardellac creu que els municipis no haurien de tenir aquest tipus d'organismes.
No crec que les institucions municipals hagin de tenir mitjans de comunicació. Que crec que no n'han de tenir. Han de tenir altres tipus d'institucions, com no han de tenir, no sé, fàbriques de fer samarretes als ajuntaments.
Benaúl ha assegurat al programa Al Matí que aquestes declaracions les fa a títol individual i no com a representant de la Bosch i Cardellac, una institució amb la qual aquesta emissora hi col·labora a través dels batecs del nomenclàtor que fa l'exdirector Marc Batlle o amb la secció L'Alegria de Viure amb l'historiador Josep Alavedra Bosch.
Benaúl agafa les regnes de la institució en un moment convuls després de la crisi que es va obrir arran del canvi de seu de l'entitat i que es va tancar en fals després d'escollir a Marc Batlle com a director en funcions. Ara, i malgrat el temps d'interinatge, la decisió acabarà sent la mateixa. La Fundació Bosch i Cardellac deixarà el carrer Indústria per traslladar-se a la seu de l'antiga Caixa Sabadell.
En qualsevol cas, Benaúl ha assegurat al Matí que el trasllat no es farà com l'havia previst la junta anterior a Batlle, sinó que el nou espai de la Bosch i Cardellac serà més digne i molt més ampli.
Efectivament, es farà el canvi de local. S'està, diríem, el patronat de la Fundació ho aprovarà el dia 10, però prèviament ho tenen que haver aprovat i haver acordat per escrit l'actual junta gestora i la junta de la Fundació Caixa de Sabadell. Llavors anem al carrer d'en Font, però no anem en l'altell aquell infect.
A principis del mes de maig es faran diferents trobades per decidir el canvi de seu definitiu, que podria allargar-se una mitjana de 6 mesos per les actuacions que s'han de fer a la nova ubicació. Tot i això, ara falta que la Fundació Antiga Caixa Sabadell es pronunciï i explica si accepta les condicions que la Bosch i Cardellach ha establert per fer definitiu el trasllat. Benaul assegura que durant la seva etapa al capdavant de l'organisme té la intenció de posar en marxa una política de canvi intern i estructural per tal d'acostar més l'entitat a la ciutat i arribar a més espais de Sabadell. En clau econòmica, us diem que el Banc Sabadell ha guanyat 253 milions d'euros nets durant el primer trimestre de 2019. Malgrat que són xifres positives, representa un 0,4% menys que durant el mateix període de l'any passat. Amb tot, des de l'entitat sabadellenca valoren positivament les dades d'aquests mesos, sobretot tenint en compte que per primer cop la filial anglesa TSB ha portat beneficis al grup financer.
Aquest matí el Banc Sabadell ha presentat a la Comissió Nacional del Mercat de Valors el grup presidit per Josep Oliu, que ha superat totes les previsions per aquest període de l'any, ja que els analistes situaven els resultats al voltant dels 221 milions d'euros. Jaume Guardiola, conseller delegat del banc, ha enumerat alguns dels bons comportaments d'aquesta entitat, com ara la millora del crèdit bancari, de les comissions o la baixada de la taxa de morositat.
Buen crecimiento en general del crédito. El crédito crece un 3,4%, 2,8% a tipo constante. Buen comportamiento de los ingresos bancarios. El conjunto de margen y comisiones crece un 1,4%. Y especialmente basado en muy buen comportamiento de las comisiones, que siguen presentando términos interanuales crecimientos muy importantes. Mejora el perfil de riesgo con una reducción de la tasa de morosidad que se pone ya en el 4,1%, lo que significa 100 puntos en términos interanuales de reducción.
Un altre dels elements positius del grup és que per primer cop en 4 trimestres la filial anglesa TSB presenta números verds de 7,3 milions d'euros, tot plegat després dels problemes generats per la migració tecnològica del banc anglès. Guardiola aventurava un futur optimista per al TSB, que incorporarà una nova CEO a partir del 1 de maig, Debbie Crosby.
Nuestro foco es, poner TSB en unos niveles buenos de rentabilidad. TSB el año pasado provocó pérdidas, este año va a ser relativamente neutral en su aportación a la cuenta de resultados y el año que viene va a ser uno de los elementos de tracción de la mejora de los resultados del banco.
Per altra banda, el Banc Sabadell també ha reforçat la seva posició gràcies a la venda del 80% de la immobiliària Solvia el 24 d'abril passat. Guardiola ha calculat que l'operació ha generat una plusvàlua de 138 milions d'euros, que ha millorat la ràtio de solvència situant-la en un 11,15%.
I afegim un parell de punts més. L'Institut Català del Sol ha autoritzat la construcció de 34 habitatges de lloguer social al barri de Calllong.
L'edifici de 34 habitatges estarà situat a la Ronda Europa en una parcel·la d'ús residencial propietat de l'Incasol del barri de Calllong. El jurat va valorar del projecte guanyador l'ofici manifestat en aquesta proposta, ja que resol l'organització dels habitatges, l'assolellament i ventilació dels mateixos i la racionalitat general. Les obres d'aquestes promocions es podrien licitar durant el primer trimestre del 2020.
La cooperativa CIPO ha organitzat aquest cap de setmana un outlet de roba al Mercat de Sant Joan.
Joan Madaula, president de la Fundació CIPO, explica en una entrevista al programa Al Matí que en total aquest cap de setmana vendran més de 5.000 peces de roba, totes de la temporada primavera-estiu, que han obtingut gràcies a la generositat de marques sabadellenques.
Bàsicament tenim entre 8 i 10 marques, ja dic, el 90% locals, tenim alguna ara de fora, però bàsicament són empreses locals. D'aquests empreses estats que s'han convertit a confeccionistes o comercialitzadors, bàsicament, però que són en disseny aquí, fet amb equips aquí de la ciutat, no? I són entre 8 i 10 marques que, per exemple, totes són d'aquí, de Sabadell mateix.
Tots els beneficis d'aquest outlet aniran destinats a projectes de la cooperativa.
I avui és divendres, estem a les portes del cap de setmana i això significa que hi ha moltes coses per fer, algunes de les quals us presentem tot seguit amb l'Aleix Graell. Bon dia.
Bon dia.
El conjunt
Pàtria porta la música de Telemann que escoltem de fons al principal.
El quintet format per Julià Santos al travesso, els violins d'Isabel Soteres i Ricard Renard, la Carla Rovirosa al violoncel i Eva Campo al clavecí oferirà un concert dedicat a George Philip Telemann, un dels compositors més prolífics de la història de la música, precisament enguany que fa 250 anys de la mort del músic alemany. El grup, especialitzat en música antiga, ofereix aquest vespre a les 9 un concert que forma part de la temporada de música de cambra de joventuts musicals.
I estrena Morena en teatre porta Una família normal a l'Estruc.
La companyia sabadellenca estrena el seu tercer muntatge Una família normal, que és un text de la dramaturga Marta Butxaca. L'argument parteix d'una situació familiar que enfronta dos germans amb el pare. Carles Prats és un dels actors d'Estrena Morena.
Volíem fer alguna cosa, doncs, això, algo que no s'hagués estrenat, que fos no escrit present per nosaltres, que no és el cas, però que fos algo que no s'hagués representat mai i que nosaltres no fos el primer cop que es portés escena.
Aquest és un text inèdit que s'estrena per primera vegada a Sabadell sota la direcció d'Alba Collado i amb els actors Albert González, Jep Barceló, Sílvia Ricard, a més del mateix Prat.
Porta escena l'espectacle Molsa, que s'inspira en una novel·la de David Cirici.
La història explica la separació de Janica i el seu gos Molsa a causa de la guerra. La companyia Thomas Nunn porta a escena aquestes titelles i dansa per explicar una història de pèrdua d'amistat que té com a protagonista un animal. Sara Esteller és la responsable de producció de la companyia.
M'alegui d'alguna manera que la guerra els hi hagi separat, però també és cert que durant aquestes aventures que viu amb altres gossos, tot i que arriba fins a un que tenen que fugir i que arriba fins a un camp de concentració, també es trobaran amb persones humanes amb les que connecten i en les que troben d'alguna manera aquell carinyo i aquella amistat que temporalment han perdut.
L'obra serà demà a les 8 del vespre a la sala Miguel Hernández.
I de l'Estruc anem al Teatre del Sol.
Quin horror dins de la botiga, quin horror dins de la botiga.
El Sol acollirà el musical La botiga dels horrors.
L'argument parteix que una botiga que s'ha fet és de propietat del senyor Mujnik està sense clientela i ell amenaça de tancar. Un dels empleats porta una planta estranya que posen a l'aparador i de cop es converteix en l'atracció. Marina Julià dirigeix aquest llibret escrit per Allen Menken i Howard Ashman. El muntatge ha estrenat al Sant Vicenç a terra del Teatre del Sol amb 6 passis entre el 26 i el 12 del 26 d'abril i el 12 de maig, els divendres i els dissabtes a 2:15 i a les 6 de la tarda els diumenges.
Segueix la seva programació és la quartera que aquest vespre porta escena Camèlia.
La petita sala dedicada al teatre de contingut social i polític ha programat per aquest vespre l'espectacle Camèlia de la companyia De l'Ànima. El títol neix de l'obra de Viatges i Flors de Mercè Rodoreda perquè porta escena a través de la música i la paraula al retrat de diverses dones. Neus Elfa és membre de la companyia.
Quan estàvem creant aquesta peça aquest estiu, vam estar investigant molt sobre la Mercè Rodoreda, el feminisme que ella duia a la seva època i com de rebel i avançada al seu temps i tot el que això li va comportar, no? I nosaltres vam voler donar, ja que totes som dones en aquesta companyia, vam voler donar aquest costat feminista i de fet totes les flors en realitat l'únic que són diferents parts de la dona.
Camèlia s'estrena aquest vespre a les 9 a la quartera.
Sabadell es mereix el primer grup hospitalari. A l'Hospital Quirón Salut del Vallès comptem amb els millors professionals, noves instal·lacions i l'última tecnologia. Volem que la teva salut estigui en les millors mans. Per això tenim acords amb les principals asseguradores. Demana cita trucant al 901 500 501. Quirón Salut, la salut de persona a persona.
El Cirra Louis Legacy torna a Sabadell, presentant el seu nou espectacle The Magic Formula.
Un show de dues hores impressionant i completament renovat. Desaparicions, equilibris, més de 30 artistes internacionals.
És The Magic Formula, el nou espectacle del Cirra Louis Legacy.
De l'11 al 28 d'abril davant del Corte Inglés.
Compra ara les teves entrades a www.circorralui.com. T'esperem.
Tot el que passa a Catalunya, Espanya i al món, a Ràdio Sabadell.
Comencem el repàs a l'actualitat més enllà de Sabadell amb clau política. La Junta Electoral Central obre un expedient sancionador a Quim Torra pel seu discurs de Sant Jordi i la carta als funcionaris.
La Junta ha decidit estimar les denúncies del PSC i Ciutadans que consideren que el president de la Generalitat es va dirigir de forma identificable amb el missatge electoral de determinats partits polítics. Torra va utilitzar expressions com presos polítics i exiliats i va titllar de nefast l'article 155.
I avui, últim dia de campanya electoral, Carles Puigdemont acusa el Partit Popular i Ciutadans d'intentar prohibir-li presentar-se a les eleccions europees.
En un discurs des de Bèlgica, l'expresident de la Generalitat ha reivindicat que tant ell com els exconsellers Toni Comín i Clara Ponsatí, amb qui comparteix llista, tenen a dir tot el dret del món a ser candidats als comicis a l'Eurocambra. A més, ha denunciat que els partits de dreta no estan d'acord amb el fet que pugui agafar l'acta d'eurodiputat.
Espanya és el quart estat de la Unió Europea on es percep menys independència judicial, només per davant de Bulgària, Eslovàquia i Hongria.
Així ho revela el darrer informe de la Comissió Europea sobre els sistemes judicials europeus. Així, l'estat ha caigut dues posicions respecte a l'any anterior, quan ocupava el sisè lloc per la cua en aquest indicador i ha passat a estar per darrere d'Itàlia i Eslovènia. D'altra banda, Espanya també ha caigut en l'indicador sobre la presència de dones al Tribunal Suprem i aquest 2018 ha passat a ser el segon estat de la Unió Europea amb menys jutgesses en aquesta alta instància judicial, només per davant de Malta, que no en té cap.
Una dona de Cornellà es troba en estat crític després que el seu fill l'empenyés pel balcó diumenge passat.
El jove de 24 anys va ser detingut i es troba a la presó acusat de temptativa d'homicidi. La dona de 43 anys es troba ingressada des del mateix diumenge a l'Hospital de Bellvitge i es tem per la seva vida.
Recte final del Notícies Migdia, el dia 5 de maig arriba una nova edició de la cursa Sabadell Corre pels Nens.
La contraportada.
Es tracta, sens dubte, d'una de les iniciatives solidàries més exitoses de la ciutat. Les inscripcions estan obertes fins dimarts que ve i a hores d'ara ja compten amb més de 2.000 corredors, una xifra que esperen doblar en els pròxims dies. En aquesta nova edició d'aquesta cursa, els diners recaptats es destinaran a la investigació de la fibrosi quística.
En aquesta quarta edició del Sabadell Corre pels Nens, els participants recorreran poc més de 4 quilòmetres de circuit amb punt d'arribada i sortida al mateix Hospital Taulí. Avui mateix, a falta de 5 dies perquè es tanquin les inscripcions, ja hi ha 2.500 persones adherides a la causa. Toni Valverde, impulsor de la cursa, espera que en els pròxims dies aquesta xifra arribi a les de les edicions anteriors. Són declaracions al programa al matí.
Les inscripcions van bé. Som, de moment hi ha uns 2.500 persones inscrites. Ara, d'ara ja fins a la cursa és quan cada any s'apunten, bueno, quasi la meitat en les últimes dues setmanes. Llavors, bueno, tenim gana ja de que arribi el dia. Penso que són molts mesos de treball i res, el tema d'inscripcions, sabem que encara que pujaran i això, és complicat. El que s'ha vingut fent aquestes edicions passades és complicat.
Ja fa 4 anys que se celebra Sabadell Corre pels Nens, una cursa que en cada edició ha augmentat el seu nombre de participants.
Que facis una cursa i la tercera edició ja siguin més de 6.000, ja veu la solidaritat que n'hi ha en Sabadell i Rodalia.